107.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten: habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Volem començar avui el programa reivindicant la separació entre el poder temporal i el fet religiós, o en altres paraules, entre el que és la societat amb les seves organitzacions polítiques, culturals, econòmiques i d'altres àmbits, i el que és la diversitat de les creences personals, individuals, també col·lectives i públiques, com un patrimoni de la societat, però que no necessàriament s'haurien de barrejar o d'integrar en el poder polític. Ho diem des del respecte a aquelles sensibilitats religioses que hi ha al món, que sí que tenen la seva vivència d'alguna manera vinculada o molt estretament relacionada amb el poder polític. Però això va a menys, i moltes vegades és més per tradició, per raons històriques i culturals del propi país, que no pas per una voluntat d'això, de barrejar. També diem això amb la perspectiva, i des d'aquí saludem els jueus especialment, d'unes eleccions que se celebraran a Israel el 9 d'abril. Des d'aquí volem que aquest procés electoral tingui en compte també la diversitat religiosa en aquest país, certament de majoria jueva i amb aquesta sensibilitat molt present no només al territori israelià, sinó a tot el món. Dedicarem els primers minuts a parlar novament avui de Salam Shalom, una entitat d'entesa entre jueus i musulmans que realitza activitats de ponts i diàleg des de Barcelona. Tenim, entre altres novetats, que ofereix cursos d'àrab i hebreu. Ens ho explicarà un dels seus fundadors, Zuhair El-Hairan, representant musulmà de l'entitat. I a la segona part, després del vocabulari interreligiós, ens torna a visitar Aroa Ortega, periodista, experta en Egipte i membre de l'associació Euroàrab. Ens farà un nou tour egipci, seguint, en aquest cas, la petjada cristiana. Això i una miqueta més fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, les religions al servei de la pau.
Com us dèiem, Salam Shalom és una entitat de ponts entre jueus i musulmans aquí a Catalunya, a Barcelona. Ja fa uns 2 anys que funciona i organitza diferents activitats, la més recent el 26 de gener passat, i a més ofereix per als propers mesos cursos d'hebreu i d'àrab. Ens escolta ja Zuhair El-Hairan, que és representant musulmà de Salam Shalom i un dels fundadors d'aquesta entitat. Zuhair, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé, el 26 de gener passat, què és el que feia Salam Shalom, concretament?
Sobretot vam fer el que seria la presentació oficial de la iniciativa, i vam organitzar un parell de concerts musicals, un d'un grup espiritual que es diu Masala, que també s'emmarca molt en tot el tema del diàleg intercultural, interespiritual també. I també vam organitzar un concert el mateix dia d'un músic d'ascendència masiga que canta hip-hop, i pensant en un públic més jove. I també el dia següent, que seria ja el diumenge 27 de gener, vam organitzar un esdeveniment molt especial en recordatori de les víctimes de l'Holocaust. I vam convidar diferents col·lectius, com per exemple el col·lectiu del poble gitano, el col·lectiu de les persones de diversitat funcional, sobretot perquè vam pensar que de fer un recordatori amb altres col·lectius que també van patir el nazisme i l'Holocaust nazi aquí a Europa. Llavors vam convidar també als altres col·lectius que també van patir de la persecució i l'Holocaust nazi de la època.
Bé, doncs, enhorabona per aquesta presentació. Suposo que més pública, perquè ja fa poc més d'un any s'havia fet també una primera presentació, potser més interna, i ara, d'alguna manera, es va donant cada dia més a conèixer, oi? Salam Shalom?
Sí, la primera que vam fer, que era una celebració de l'any conjunt, tant hebreu com islàmic, va ser, diguem-ne, més interna i un esdeveniment doncs més humil del que vam fer el mes passat al CCCB, que era un esdeveniment molt més gran, amb molts convidats, també amb discursos de joves musulmans i joves jueus també. I també el mes passat vam organitzar també com una mena de presentació de persones o de joves dels col·lectius MENA, no? Que són els menors no acompanyats. Sí, exactament, perquè vam pensar que és una urgència social molt important aquí a Catalunya, i vam pensar doncs de convidar a 3 o 4 menors perquè expliquin una mica la seva vivència, i també per amb l'objectiu de sensibilitzar la societat cap a les necessitats i cap a l'urgència d'aquest col·lectiu, que és molt, molt vulnerable.
I tant. Doncs enhorabona per aquestes iniciatives. I molt ràpidament, Zuhair El-Hayran, cofundador de Salam Shalom, què és el que ofereixen perquè els qui vulguin puguin aprendre àrab o hebreu?
Doncs sí, la nostra iniciativa o el nostre pròxim projecte és organitzar cursos d'àrab i hebreu. També, com tots sabem, són idiomes semítics, són idiomes també litúrgics, tant del judaïsme com de l'islam, i també vam pensar que seria molt interessant organitzar aquests cursos, i sempre des d'una perspectiva també cultural, d'explicar també les similituds que existeixen entre l'àrab clàssic i l'hebreu, perquè les dues llengües són semítiques i tenen molt en comú. Llavors, al mateix temps que anirien organitzant doncs aquests cursos amb professors nadius, també farem sessions on explicarem les similituds entre els dos idiomes, i crec que també això doncs ajuda a l'espírit de Salam Shalom de veure tot el que compartim, jueus i musulmans.
I per a quan els tenen previstos? Hi ha alguna manera d'informar-se'n si algú està interessat?
Doncs vam fer una primera reunió organitzativa, i en principi la nostra idea seria començar els cursos, si tot va bé, a finals de març, i seria a la Casa Andret. La Casa Andret és el lloc cultural que està justament a la carrer Salomó Ben Adret, just darrere de Jaume I, que és un lloc molt especial perquè és on es troba el CAI jueu. I doncs serà una iniciativa que convidem a tothom a formar part i també d'aprendre i de nodrir-se de coneixement.
Molt bé, invitem els que ens escolten a buscar Salam Shalom, tal i com s'escriu, Shalom amb SH, amb la transcripció llatina, pau en àrab i en hebreu, no? És el que vol dir aquestes dues paraules, Salam Shalom, que dona nom a una entitat que treballa pels ponts entre les religions, en aquest cas entre l'islam i el judaïsme. Moltes gràcies, Zuhair El-Airam, per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada i felicitats per aquesta feina. Nosaltres, si algú ens pregunta, també els donarem els vostres contactes perquè puguin apuntar-se a aquest curs d'àrab i hebreu, si els interessa. Que vagi bé.
Perfecte. Gràcies.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions. Ghusl, islam. Ablució o neteja major. Neteja del cos, prescrita per la llei islàmica, per tal de preparar-se per a pregar després de certes accions com són el tenir relacions sexuals, el d'una menstruació o el contacte amb un mort, entre d'altres. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
I avui volem tenir una segona conversa sobre Egipte, en aquest cas, sobretot, parlant de Luxor i del temple de Karnak, parlant de tot el que és l'Egipte cristià. Ens acompanya per fer-ho Aroa Ortega, periodista, experta en aquest país, en Egipte, i també membre de l'Associació Euroàrab. Aroa, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, hola.
Bé, de Luxor parlem del temple i de tot el que és la història de la primera civilització cristiana allà. També farem el mateix de Karnak, però anem per parts. De Luxor.
Doncs jo començaria dient de Luxor, doncs que va ser l'antiga ciutat de Tebes, capital de l'imperi egipci. I bueno, no només perquè en el mapa, no?, el situem, és una de les ciutats més importants del territori, sinó també perquè a Luxor, abans de que arribés el cristianisme, doncs ja era coneguda doncs, per un seguit de temples dedicats a diferents déus, i entre les cerimònies més importants que hi havia una que es dedicava, o es diu, s'anomena la cerimònia tríada tabana, que bueno, doncs ja ajuntava una miqueta la idea d'una idea de la creació. No sé si dir trial o trípode o de quina manera...
Podria considerar-se un preludi del que és després la Trinitat dels cristians.
Una mica aquesta és la idea, més o menys, no?, en origen. Que estava formada doncs, per una deessa que era, com es deia, Tefnut, que era la deessa de la humitat, no?, a partir d'aquí doncs, també de l'aigua, una mica aquesta és la idea d'aquest element, no?, de la natura primari, que juntament estava casada amb el déu Xu, que és el déu de l'aire, i que junts doncs, van tenir a Jeb, la terra, no? Després això també està similar a la cultura o a la mitologia grega, també. No?
Per tant, una transposició dels vincles familiars a la creença divina, no? Que d'això també saben els cristians i altres religions.
Moltíssim,
fet,
sí,
oi?
Sí, sí. I jo, doncs, diria, destacaria de Luxor això, no? Doncs que ja des del seu inici hi havia ritus dedicats una mica en aquesta idea, no? trial o no sé com dir-ho. També a Luxor destaca molt, i hi ha molt de patrimoni, els temples, són, hi ha moltes hectàrees dedicades a... es van construir molts temples dedicats als déus, a diferents deesses també, i entre els quals es va dedicar un a l'emperador August, quan va arribar a l'imperi romà a Egipte. Això va fer que es transformés part d'aquest llegat que ja hi havia, com sales i pòstiles, es va diferenciar una miqueta també, però també aprofitant el que ja existia de capelles, diguem, avui dia, no? Diem capelles dedicats ja a déus i deesses en concret. Es van pintar les àpsides. Avui encara es poden veure pintures d'estil grecorromà, que, bueno, sota estan, hi ha imatges de dinasties faraòniques, també pintades tot policromat, i encara avui es mantenen els colors, es poden veure, tot i que estan doncs, en períodes molt llargs de remodelació, no? Però sí que destacaria doncs, això, no? que va ser a partir del segle III, més o menys, quan aquest conjunt de temples pagans, aleshores, es va construir, es va transformar en un castrum, no? Que era com una ciutat fortalesa romana de l'època, no? per marcar un límit de tot aquell territori que es anava conquerint contra, en aquella època, diferents tribus, no? que venien del Sudan, del sud. I, bueno, doncs... amb això, amb els anys després ja, diríem, amb l'edicte de Teodosi, el segle IV, sembla que és, doncs ja es van construir més esglésies, no? Allò que es va... aquell espai que es va dedicar al culte imperial dels emperadors, no? Romans, doncs, van ser, doncs, per sants, més o menys locals, alguns una mica agafats amb pinces, no? Que ja era déus de la zona, que es va canviar una mica el nom, però, bueno, que es va transformar d'aquesta manera, i avui dia encara es troben... alguna església que han servit de base per construir el que avui són mesquites, no?, amb l'arribada de l'islam.
Clar, en definitiva, que les primeres presències de cristians a Egipte s'integren en un context sociocultural i de creences ben diferent al cristià, però que d'alguna manera serveixen algunes de les realitats d'aquell moment de font per al cristianisme, podem dir, no?
Avui podem dir que dins de Luxor hi ha una... avui és una mesquita, la mesquita que es diu Abu el Ajag o Agag, no sé si ho pronunciaré gaire bé, però és una de les que estan peus i que es veu molt bé, molt clarament a un lateral, que allò va ser una església, es veu una porta que... d'estil andalusí, fins i tot, amb un pòrtic tallat en fusta, està molt ben cuidat, i és curiós perquè està amb una distància del terra ben enllunyana, hi ha uns quants metres, i això va ser degut a l'alçada del riu, del Nil, que aleshores arribava fins a aquesta part, no? El Nil arribava fins a dins del que és avui a Luxor, i avui ja no hi és, no? Amb les obres que van haver-hi després al segle XIX. Però sí, jo destacaria de Luxor, doncs això, no? Que és una ciutat molt coneguda i dividida en dues parts. Una on sí que viu gent, hi ha habitants, és una ciutat moderna, més o menys moderna, i aquesta part, no? Que té tot un entramat històric de significat religiós i de creences molt, molt fort. Molt fort. Mm-hmm.
Bé, doncs Luxor, per situar-nos geogràficament, si el Caire és al nord-est del país, on queda Luxor, més o menys?
Luxor és curiós perquè a Egipte anomenem l'Alt Egipte i el Baix Egipte el que nosaltres seria el nord i sud, no?
Sí, però ells queda molt baix al nord, perquè és al costat del mar, no?
Exactament, o sigui, per territori i densitat del riu, fa anys, abans de la construcció de la presa, el cabal del riu marcava molt aquest desnivellament que hi ha dins del país. No? Sí, I el que nosaltres diríem que és el sud, per ells és l'alt Egipte. No?
Clar.
I a la inversa.
Per alçada sobre el nivell del mar, exacte. És lògic. Tenen el mar al nord,
exactament.
Bé, doncs queda aclarit i des de Luxor doncs, hi ha molt llegat cristià del qual podríem seguir parlant, però si li sembla anem a parlar de Karnak, perquè allà tenim una mica el que són els altars, el que és la diversitat. Què ens explicaria de Karnak, una altra plaça important egípcia?
Sí, Karnak justament és un indret que es fa seguidament de visitar Luxor. La majoria de persones que visiten el país segueixen aquesta ruta, sí o sí, no? Són dues ciutats que estan una molt a prop de l'altra. I Karnak, jo destacaria de Karnak també en aquesta ciutat, etimològicament vol dir també ciutat emmurallada, més o menys. Uh-huh. I una mica segueix també la mateixa història que va succeir a Luxor, no? També era una ciutat on ja es sobrava diferents déus i deesses egípcies, però que després també, mica en mica, es va anar remodelant, es va anar transformant, i tot i així, encara quan visites el temple de Karnak, veus els espais del temple que podrien haver servit doncs, per la configuració de l'estructura de l'interior d'algunes esglésies, no? De l'imperi bizantí, romà primerament i després bizantí, com va ser capital a Constantinople, no? Quan va ser el cristianisme ja religió de l'imperi romà. Uh-huh. I destacaria del temple de Karnak, per exemple, també hi ha una sala hipòstila enorme, com a la majoria de temples d'Egipte, amb capitells molt curiosament molt locals. Hi ha un significat a la part més alta dels capitells, no? On es poden ver aquests acabaments en forma del papir, o la flor del papir, la flor del loto, no? que són les flors locals d'una significativa, es troba al sud del país i l'altra al nord, tot molt policromat. Això és una pena que avui dia doncs, no ha quedat gaire de color, tot i que encara quan mires cap a dalt pots veure els capitells quasi, no? En blaus, amb vermells, que provenen de minerals, i són naturals i no els han retocat, això és cert. I, bueno, és un dels temples que es va trigar molt a construir, com a mínim, com a 3 o 4 segles. Es va acabar el segle... a la dinastia 21 d'Egipte.
Uh-huh. Sí, i dinastia, per tant, són com generacions, no?
Sí, són generacions. És cert també que van haver-hi faraons que es van dedicar més a construir temples, com el pare de Menofis, per exemple, que no pas a lluitar, no?, a fer guerres. I aquest va ser un doncs, que va dedicar gairebé tota la seva vida a construir un dels temples més importants, que és aquest, que és el de, uh-huh, el de Karnak.
Hem aclarit això de les dinasties, perquè no coincideixen amb els segles. Són menys, perquè són períodes inferiors a 100 anys, normalment.
Sí. Sí.
Molt bé.
I una cosa que a mi em va cridar l'atenció va ser l'estany. Hi ha un petit estany al final de tot, després de la sala epístola, després d'una avinguda d'esfinxes que hi ha també, del Sanctus Sanctorum, que avui li diuen així també, uh-huh, no?
Un espai Santa que és,
sí, sí, l'espai més sagrat de tot el temple. Allà només podien passar els sacerdots i alguns dels faraons. La resta de la gent no? Està molt, molt dividit aquest espai. I al final de tot, hi ha un estany, avui encara hi ha aigua, i està al voltant d'aquest estany hi ha 13 esfinxs també, no?, amb caps, uh-huh, de carners.
Sí, sí.
I a mi em va cridar l'atenció doncs, perquè vaig de seguida vaig pensar, hi ha 13 carners al voltant d'un estany, d'un temple, i vaig pensar en el pati de la Seu, no? El de la Catedral de Barcelona, que tenim 13 oques, és un pati, clar, coincideix també una mica això, sí, em va fer molta gràcia.
I no això sé. Que el 13 no és un número precisament gaire bíblic, el 12 sí, o el 7, però 13 no.
Justament, sí, sí, sí. Bueno, no sé per què vaig fer aquesta
associació d'idees, sí. Però molt ben pensat, sí.
I diria també, dins del Temple de Karnak, també una de les coses que fan que sigui molt important i que és un monument que és patrimoni declarat per la UNESCO, és un espai que es va dedicar perquè, tot i que es troben com capelles o que s'orava diferents déus i deesses, realment el temple estava dedicat al déu Amon, o Amon-Ra, no? Que és el déu més primitiu de la creació dins de la mitologia egípcia. No? I aquesta estàtua estava pintada d'or, era daurada i a més estava pintada d'or. Avui no hi és, evidentment, i com aquesta doncs, hi ha moltes estàtues i moltes...
Moltes imatges,
no?, que es van... Bueno, que van ser robades després amb els segles, no?
Quan parlem del cristianisme i diem que Egipte és anterior a l'islam, és una qüestió purament històrica, no? Són els primers religiosos, entre les creences que perviuen ara al segle XXI, que van arribar allà. El que hi havia abans, doncs, són altres coses, però ara perviu religiosament el cristianisme i, evidentment, l'islam, que, com saben tots, és majoritari a Egipte. Bé, ens quedem amb ganes de parlar de moltes més coses, però el temps se'ns acaba. No sé si hi ha algun comentari més. Hem parlat avui de Luxor, que està a l'Alt Egipte, per tant, cap al sud del país nostre, però a l'Alt Egipte, i Karnak, que també el situem per aquí, per aquesta zona.
A pocs quilòmetres.
A pocs quilòmetres, sí. De Luxor. Sí. Molt bé. Doncs quedem perquè un altre dia continuem parlant d'altres llocs d'Egipte i del Caire, si tenim ocasió més en profunditat. Ja ho vam fer ara fa dues setmanes, però tornarem a parlar també del Caire. Gràcies a Eduard Ortega per haver-nos acompanyat i ens acomiadarem avui escoltant aquest tema que ja sona. Es titula Matlob Zahem i és d'un grup que es diu Cairo Key, un grup modern de música del Caire, no?
Sí, aquesta cançó que sona és un dels hits d'un grup de nois, cairotes, i, bueno, allà, i també a Orient Mitjà, és bastant conegut de música pop, pop, però mescla molta música, molts instruments... d'aquella part, no? Dirien àrabs.
Sí, instruments propis de la seva cultura,
sí.
Ara.
I bueno, aquí encara no han vingut mai, però sí que alguns països d'Europa sí, i hi ha molts joves que els segueixen. El Mofsidin Matlub Zahim Ya'mi l'huq يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقوا في المشنقة أو يرفعوا على رأس خازوق tema Matlob Zahem de Cairo Key, un grup de joves d'Egipte. Ens acomiadem. Gràcies a Eduard Ortega per haver-nos acompanyat avui. A vosaltres. Fins
una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
I a vosaltres, amics oients, us desitgem que tingueu molt bona setmana. Temps de diàleg torna dimarts vinent a 8:15 a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau. والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.